L'adolescència és una edat difícil, és una època d'autoafirmació, de recerca del nostre jo, més enllà de la família. És quan un vol ser més un que mai. Però hi ha persones que són eterns adolescents, tu, que no creixen mai i que no tenen criteri, que sembla que només tenen personalitat si porten la contrària als altres i que porten una tonteria amb perdó al damunt que no hi ha qui els aguanti. No és el cas del Peter Pan, no. Ell no. Ell volia ser nen, que és una altra cosa, molt diferent i plena de virtuts. Jugant tot el dia, sense treballar, rient, sense preocupacions, tampoc responsabilitats, amb aquella ingenuïtat, aquella innocència, vivint el present i creient en la màgia, en fades, en miracles. En canvi, no m'imagino un Peter Pan, que n'hi ha, que vulgui ser adolescent tota la vida i no créixer, amb granets a la cara, aquella inseguretat, aquelles hormones desfermades fent de les seves, aquell cos mig de forma que no és ni de nen ni de gran, aquell avorriment i aquell estat d'ànim entre deprimit i enfadat tot el dia amb el món. Definitivament, quina mandra.
He de reconèixer que començo a passar-ho molt bé. La vida en un vaixell m'encanta.
Albert, no és el millor moment, eh? Mira la Núria. Està tristota.
Núria, reina, xata, mon amour. Podrem repetir aquesta experiència?
No? Què deies?
On ets?
Aquí.
Físicament ets aquí, ara, mentalment, vés a saber.
Uf, és que són molts dies i trobo a faltar la família.
Però que no som una família per tu.
Encara no, gràcies a Déu. A més, a vosaltres no us he parit. Ni tampoc en dieu allò que m'estimeu fins a la lluna i tornar.
Si vols t'ho diem.
Fins a Mart i més amunt.
Per terra, aire i mar.
T'estimem com una tieta.
Tieta no, coi, Quim.
És que no sóc poeta. Si em dius posa-li una cançó, doncs encara.
Una mica de sensibilitat. A veure, t'estimem
com... Com un senglar.
Per favor, no. Quim, coi, inspiració, inspiració. T'estimem com Ròmul i Rèmul a la truja que els va alletar.
Molt bé, molt bé. O sigui, jo malament, i tu, tu acabes d'aquí quedar com un Martí Pol, eh?
Nois, escolteu, deixeu-ho, no discutiu. Ja sé que m'aprecieu, ja ho sé. Però és que sabeu què passa, que per molt que us hi esforceu, és que no sou els meus nens.
Per qui t'ha cuidat aquest viatge?
Ja, ho dius per totes les males passades que m'heu fet?
I qui t'ha cuinat?
Qui t'ha portat com una reina?
Va, noi, sisplau, però què us passa? Per què no fem com aquests últims dies? Una mica de tranquil·litat, per favor.
Com tu vulguis, però després no ens vinguis a demanar moixaines.
Que vols companyia?
No tindreu aquesta sort.
Adéu, estimada.
Quim, home, estava buscant la inspiració.
Què fots?
No es... Núria, Núria, a veure què et sembla, això. T'estimo i et seguiré esperant. No sé si m'enfonso o és que tot se'm va volant al meu pas. Potser ara ploro, però demà junts podrem riure més alt. Tot passa, tot queda. paraules que no moriran. La vida apreta, però no ens deixarem ofegar. Avui pot ser molt cert, ja no puc perdre més. T'estimo i t'aniré a trobar. No sé si m'enfonso o és que tot se'n va volant al meu pas. Potser ara ploro, però demà junts podrem riure més alt.
Cau el sol, serè i trist. Sortirà de nou i em trobaràs aquí. Cau el sol, la terra en crim. Tots els trens que ja has perdut s'allunyen en la nit. Ja no
Quants anys tenia vostè quan va començar a treballar amb el seu pare?
Doncs, miri, 15 anys.
Estava estudiant en aquell moment?
Sí, estava estudiant. Estudiava el que s'estudiava en aquella època, cultura general, però després, quan em vaig dedicar a ajudar el meu pare va voler que anés a l'Institut Francès i a l'Institut Britànic, i allà vaig fer estudis de llengües, però en l'Institut Francès hi vaig fer també els cursos de cultura, que consistien en literatura, geografia, història, història de l'art, i bé, va preferir que fes aquests estudis que no pas que anés a un altre lloc. En l'època del Franco, que deia que allà encara estaven en l'edat mitjana.
Perquè no era gaire habitual, no, el que va fer vostè?
A anar
a estudiar amb les dones aquella època.
A veure, a Barcelona l'Institut Francès va fer una gran feina i molta gent del meu entorn i d'això anaven a les nits a estudiar a l'Institut Francès.
Com recorda aquells inicis de començar a treballar amb el seu pare?
Bueno, és clar, a veure, era una època difícil, però interessant, perquè allà hi vaig conèixer molta gent. Bueno, a la llarg de la vida amb el meu pare sempre hi he conegut molta gent, i a través del llibre t'he conegut gent molt interessant. Però, és clar, ara us diré parlar de del començament de Rafael Dalmau Editor, que és el que fa 50 anys.
Això mateix. Doncs Rafael Dalmau Editor, que és el que fa 50 anys, actualment encara funciona. I què és el que editen? Quin tipus de llibres estan especialitzats vostès?
Nosaltres vam començar editant especialment llibres d'història, que és el que continuem fent majoritàriament, llibres d'excursionisme i llibres de monografies locals i coses d'aquestes així, unes coses bastant especialitzades
i vinculades a Catalunya, a la nostra terra.
Sempre ho hem editat en català. Des del 59 sempre ho hem editat en català, perquè el meu pare va editar el primer llibre amb permís oficial en català a l'any 46, i això era una de les seves. Vam haver de publicar una col·lecció que es diu Episodis de la Història, que encara publiquem i que ara hem ja arribat al número 350 amb la Batalla d'Almansa, perquè ens ho poguéssim tirar endavant aquesta col·lecció. Vam editar una cosa similar en castellà durant 6 o 7 títols, però després, quan ja vam veure que això ja no era tan necessari, això ja ho vam deixar córrer i vam dedicar-nos a fer aquesta col·lecció, que té un origen molt especial, perquè el meu pare aquesta col·lecció ja l'havia pensat abans d'una altra manera, sobre els anys, a l'inici de la guerra, durant la guerra, hi havia dos originals a impremta, però aquesta col·lecció ja l'havia pensada, però d'una altra manera. Però com que el Ferran Soldevila tenia moltes ganes i estava molt interessat en fer una revista d'història, i l'única cosa que li permetien era fer una revista amb un 25% en català, ell no ho volia. I llavors parlaven amb el meu pare i diu: i si m'engeguéssim una col·lecció així, una col·lecció que, és clar, té 64 planes en principi, després hi ha extras i tot això, té en principi 58, 59, veu, 64 planes. Llavors, això passava de 50 planes, que 50 planes no es considerava llibre encara, i amb 64 sí. I llavors vam pensar un format que fos un article llarg, que la gent ho pogués llegir amb facilitat i que sortís cada mes, perquè fos com una mena de revista, com si diguéssim, però no fos revista, pogués ser tot en català i tot. I el director, naturalment, d'aquesta col·lecció va ser en Ferran Soldevila fins que es va morir.
Aquest quin és, aquest llibre que m'ensenya ara?
Aquest és un relligat. Però...
Apa, tio, ja et val. Semblava que te'n foties.
Què passa, ben maco? Era el que li estava dient.
Però segur que no és teu.
No, és el sopa de cabra.
Veus? A més, no ho has tret ni d'un poeta. Ha hagut de ser d'una cançó.
Escolta, que molts músics també són poetes.
Sí, però hi ha més poetes que són músics que no pas músics que són poetes.
No t'entenc, nen, no t'entenc.
Per què no em vols entendre? Els poetes són músics en tant que fan música de les paraules.
I els músics són poetes perquè de les paraules en fan música.
Ara l'has clavat, nano. Molt maco, l'has clavat. Però tingues molt clar que la poesia, de per si, ja té una musicalitat.
Sí. I la música pensa que de per si té una poètica interna,
no,
també.
No en tens ni idea.
Ni tu. Què? On és el bon rotllisme aquell que predicaves?
Quim, no confonguis esqueles amb esquelles.
Sí, no és el mateix la calle Balmes...
Que Balmes que callis.
Sempre igual. Sempre pensant que el que dius tu ets millor. Ah, això sí. Els llibres. Tot està en els llibres. Oi... Fonollosa i la mare que els va parir tots.
Què t'agafa? Què t'agafa, xato?
Doncs que ets un repel·lent.
Es pot saber què fer?
El que anaves a fer.
Ah, sí? Va, ara, Miss Fuster.
Mira, doncs m'anaves a llegir algun text sobre les excel·lències de la poesia.
Doncs vas errat.
Ah, mira, per primera vegada me n'alegro.
Tu estàs girat per la trucada d'ahir o què? Si m'ho expliques potser puc ajudar, perquè de repel no en sóc.
Va, Llegeix-me alguna cosa i il·lumina'm amb una poesia d'aquestes teves.
Doncs no, mira. Avui et toca a tu.
Jo no en sé, de poesia. Que no ho has vist?
Home, però deus tenir alguns músics que són poetes, oi?
Ara veuràs.
Sóc tot orelles. Per cert, això dels CDs està molt antiquat.
Mira, és l'efecte que tenim. Què passa?
No, no, res, res. Endavant.
Play.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Perquè fos com una mena de revista, com si diguéssim, però no fos revista, pogués ser tot en català i tot. I el director, naturalment, d'aquesta col·lecció va ser en Ferran Soldevila fins que es va morir.
Aquest quin és, d'aquest llibre que m'ensenya ara?
Aquest és un relligat, però es venia relligat amb normal. Aquest és relligat amb pell i tot això. Però sí que se'n van fer uns quants relligats així i amb aquest capçalera, perquè hi va haver-hi un corredor de llibres que va voler això per poder-lo treballar amb els seus clients i aquest d'això. Aquest és de l'any 61 i és del Tassis i és Barcelona, imatge i història d'una ciutat. Això està absolutament exhaurit, ens ho han demanat diverses vegades de tornar-lo a editar, però la veritat és que com que aquí es va quedar a la caiguda del Primo de Rivera, doncs sempre buscàvem algú que ens ho pogués actualitzar fins ara. I no hem trobat com que hem tingut molta feina d'això, potser amb un que n'hem parlat no sabia com posar-se amb l'altre d'això i no hem insistit prou i això no ho hem tirat endavant. Però si no ho podem arribar fins a actualitzar, no el tornarem a reeditar.
I sempre, sempre, sempre coses molt vinculades al nostre país.
Sempre. Ah, sempre. I també li vull ensenyar una història. Aquest diu El compromís de Casp. Resposta al senyor Menéndez Pidal. Per què això? Perquè resulta que el Menéndez Pidal dirigia l'Història d'Espanya i quan va arribar a l'època del compromís de Casp va fer una introducció que no el Salvador no va agradar gens, però el que no li va agradar gens és que deia el compromís de CASP, autodeterminació d'un poble. I això el Soldevila no podia portar, perquè el poble no va determinar res. En tot cas, van determinar els compromissaris i pressionats, segons quins, no? I li va dir al meu pare, mira que resulta que ha sortit això i no hi estic gens d'acord i vull contestar. Farem un episodi contestant en el Menéndez Pidal. I el meu pare va dir, bueno, d'acord. I, bueno... anava treballant, no, és que és molt llarg, oi, que és molt llarg, oi, que no això, Rosali, què farem? I l'últim va dir, doncs, que surti la llargada que sigui, ja començarem un altre format. I amb aquest format hem començat una col·lecció que ara diem la col·lecció Bofarull, dedicada a temes històrics també, però d'un altre caire que aquests episodis. Però és que era tan gros el que passava al Soldevila amb això del Menéndez Pidal que l'havien d'operar perquè el Pedro i Pons sempre deia que no podia passar, que d'això. I ell va dir que ni pensar-ho d'operar. Mentre va estar treballant amb això, que va trigar més de mig any d'això, no li va passar mai res, no li va tenir mai res, no d'això. I diu, veus com no m'havien d'operar? Ell, l'obsessió era contestar al Menéndez Pidal perquè no hi estava gens d'acord. I això va donar peu més endavant a publicar una altra cosa, que va ser la Sibil·la del Fortià, que era pel Bòsculo, com es deia, el Bòsculo? Alberto Bòsculo, que era el rector de la Universitat de Càller, a Cerdanya. I encara no li havien posat nom a la col·lecció i després vam anar publicant altres coses que, en fi, fins ara que hem publicat, doncs, per exemple, coses sobre la guerra de successió que han tingut realment molt èxit, del Torres i Reguer, i vam començar amb aquest format, doncs això de que ja dic que era el que ara en diem la col·lecció Bofarull.
Jo entenc que hi ha molta gent que sí que és estudiosa de la història, no? Però hi ha interès per la nostra història.
A veure, nosaltres amb aquesta... The answer is
blowing in the wind. Què? Ara què?
No, està malament, però no supera això. Si a la platja vas, si a la platja vaig, si a la platja anem, i si una cala trobes, i si una cala trobo, i si una cala trobem, i si tu prens el sol, i si jo prenc el sol, si prenem els sols, si jo veig una dona, i si tu veus un home, és que som nosaltres.
Escolta, que això és de l'Albert Platja, tu.
Sí, i què? Però com a mínim és més divertit que el Tristón de l'Aute, cony. Que em cau bé, però plora sempre, com en Llach. No ens enganyem.
Mira, ara mateix et creuaria la cara.
Oh, cara esperanza. Aquel dia sabremos también que eres la vida y eres la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto, como escuchar un labio ya cerrado. Mudos, descenderemos al abismo.
Pavese. Això és poesia. A què?
Pavese.
Clar, i no hi pot haver un pavese català, no?
Viure de l'ofici de ser poeta no és gens fàcil.
No em facis riure. Alerta.
Vinga, vinga.
Play.
T'està posant interessant, això.
I've lived too tall, could use a few pounds. Tight pants, points, hollering now. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high, way up firm and high. Out past the cornfields when the winds got heavy, out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues. Working on our night moves, trying to make some
for some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our night moves, trying to lose the awkward teenage blues, working on our night moves. Mm-hmm. And it was summertime. Mm-hmm. Sweet summertime, summertime. The lightning, yeah, and waited on the thunder, waited on the thunder.
I vam començar amb aquest format, doncs això de que ha dit que era el que ara en diem la col·lecció Bofarull.
Jo entenc que hi ha molta gent que sí que és estudiosa de la història, no? Però hi ha interès per la nostra història?
A veure, nosaltres en aquesta col·lecció vam arribar a tenir aquesta col·lecció d'episodis que vam fer per substituir aquesta revista pensada, per substituir aquesta revista que volia fer Roda Vila, vam arribar a tenir 1.000 subscriptors. Com? Doncs perquè ens vam adreçar als centres excursionistes i ens vam adreçar a antics membres del CACSI, perquè el bibliotecari del CACSI encara era viu i anava a veure els seus amics a casa seva i venien d'això i els hi feia les subscripcions, perquè l'Institut d'Estudis Catalans ens va deixar, que era, llavors també era com si diguéssim clandestí, no? Ens va deixar el seu fitxer i vam poder enviar propaganda a tota la gent de l'Institut. Després, perquè els llibreters eren coneguts del meu pare de quan era aprenent ja, i deien, ai, això no ho vendrem, home, però... I bueno, doncs s'interessaven, perquè llavors teníem moltes més llibreries que ara i molts més bons llibreters que ara. I doncs l'oferien als seus clients i d'això, i feien subscripcions. Per exemple, l'obra del diccionari el Joan Ballester tenia 100 i pico de subscripcions que li enviaven cada vegada.
Tot el mercat editorial ha canviat moltíssim.
Sí, però, per exemple, nosaltres ara hem editat últimament, sí, ha canviat moltíssim, moltíssim. Nosaltres ara últimament, per exemple, hem publicat l'Història Militar de Catalunya amb 4 volums i ja n'hem reeditat de volums d'aquests. I una altra cosa de que hem publicat ara també són els exèrcits de Catalunya catalans, que són els del 1714, i és tot un volum gros així. Però és clar, per exemple, els excursionistes van ser la base de publicar una obra amb 6 volums que ha sigut també una estrella de l'editorial, que és Els castells catalans. Els castells catalans té 6 volums i és estudiat castell per castell, comarca per comarca i municipi per municipi.
Feina molt laboriosa.
Sí,
molt laboriosa.
No cal dir, bueno, en aquest cas l'ha fet el Pere Català i Roca, que és el que ha caminat Catalunya a peu per poder fer aquesta obra.
Vostè encara hi va a treballar?
Bueno, oficialment.
Ara vas i te la menges. Bob Seger, el poeta del poble.
Tinc recursos. Escolta.
A veure.
Vaig fugir als boscos perquè desitjava viure amb un únic propòsit. fer front només als fets essencials de la vida i veure si era capaç d'aprendre tot allò que m'havia d'ensenyar. No volia descobrir a l'hora de la mort que ni tan sols no havia viscut. No desitjava viure res que no fos vida. M'agrada tant la vida. Ni practicar la resignació, tret que no fos absolutament necessari. Volia viure a fons i esprema tota la substància de la vida d'una manera tan ferma i espartana que enforagités tot allò que no li era propi, fer una neteja dràstica d'allò que li era marginal, reduir la vida a la seva mínima essència i, si resultés mesquina, extreure'n tota la genuïna mesquinesa i fer-la conèixer al món. Però si fos sublim, conèixer-la per pròpia experiència i ser capaç d'explicar-ne la veritat després d'aquella propera excursió. Henry David Thoreau, escriptor i pensador nord-americà, se'l considera un dels primers teòrics dels moviments conservacionistes i predecessors de l'ecologisme contemporani.
Molt bé, molt maco, però insisteixo, permetem, si no et fa res. No hi ha un Thoreau català?
Ves la merda.
Molt poètica aquesta resposta. Sisplau, et fa res per a l'orella?
Sí, sí, perquè una altra cosa...
Sí, més voldries.
Ambigu.
Ambigu, tu.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go.
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go. mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
És el que ha caminat Catalunya a peu per poder fer aquests tocs.
Vostè encara hi va a treballar?
Bueno, oficialment no, perquè estic jubilada, però és clar, com que som família i estan apurats, i ara mateix la meva filla està malalta, que també hi ha treballat molt, doncs hi vaig totes les hores que puc a fer-los aquelles feines, doncs, més de treure'ls i coses de papers de sobre i d'això, i sí, i encara hi vaig, perquè és clar, l'editorial és una mica la meva vida, naturalment.
Això es desprèn de la conversa que hem tingut, es desprèn claríssimament, no? I el futur com el veu vostè?
Doncs, és clar, no ho sé, perquè, a veure, parlen de digitals i de totes aquestes coses, però jo el suport, potser perquè ja tinc 78 anys, el suport del paper, llegir i poder tornar enrere amb facilitat i tenir llibre a les mans i d'això, no crec que es perdi així com així. Potser serà més minoritari, la gent s'interessarà més per internet i tot, però jo el llibre com el llibre així, absolutament no crec que desapareixi, no l'hi sé veure.
Però dèiem els canvis, tots aquests canvis del món editorial també, com ho veu? Perquè avui en dia sembla que tothom publiqui coses. Escolti, qui hi ha el més tonto escrit un llibre? Com pot ser això?
Bueno, això és perquè s'escriuen aquestes coses mediàtiques i que, no sé, doncs, com que són gent que surten en els mitjans de comunicació i de vegades són una mica provocadors i tot això, doncs la gent que li falta una mica de base, doncs potser, doncs, és el que compra, però els llibres que queden és això. Aquest compromís de cas encara n'estem venent nosaltres, ara. No sé si la cinquena edició o no això. Però és que, per exemple, la Sibil·la de Fortià, que va sortir després d'aquesta, que no s'ha reeditat, encara en venem. Nosaltres no som aquells que trinxem els llibres, nosaltres els guardem i els venem encara, perquè ara potser d'aquest de la Sibil·la en deu quedar 50, o d'una biografia que vam fer de la Víctor Català potser en queden 70, però encara cada mes en venem un, o cada any en surten 7 o 8, i encara el tenim pel públic i encara el tenim en catàleg.
Estem parlant del llibre com petites joies, també.
Bueno, són llibres que queden, perquè, per exemple, una col·lecció que també vaig començar...
Freddie Mercury, un poeta que no ens hauria d'haver deixat tan aviat.
Com que poeta? L'única poesia que feia era gestual, era bo, no, era molt bo, molt. Però tant com poeta, vas per mal camí, Quim, això no és poesia.
Doncs què ho és?
No tinc forces per canviar de vida. Massa covard. Tinc por de la mort per ser un suïcida. Massa curiós del que serà, de tot lo que mos pot passar, fins i tot quan prometo ruïnes. Pep Sales, un altre que ens va deixar d'hora. Això sí que era poesia.
Sí, i per fi un català.
Ah, a tu.
Ah, a tu el que et passa és que tens enveja perquè avui no ets el protagonista.
Cap problema, això és el que vols. Endavant. Ah, què esperes? Per cert, no me'n posaràs cap de català?
Doncs mira, ara m'has tocat l'orgull. Play.
Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Estem parlant del llibre com petites joies, també.
Bueno, esclar, són llibres que queden, perquè, per exemple, una col·lecció que també vaig començar, que aquesta la vaig realment pensar jo, que es diu Col·lecció Nissaga, perquè la gent se'm queixava, o la gent que jo coneixia, que, ves, havien de fer regals i els llibres de regals il·lustrats i tot això eren tan grans i tot això que els hi costaven 5.000 pessetes i tot això, i de vegades per un regal no hi arribaven. I llavors vaig pensar aquesta col·lecció Nissaga, que també és il·lustrada amb negre i color, perquè així sortia més bé de preu, un costat negre i l'altre color, i que té força il·lustració i que no és enquadernada amb tapa dura, però sí que és enquadernada bé, i que sortia molt bé de preu. Llavors, aquesta col·lecció la vam començar amb el llibre de la Farga, que és la història de la Farga a Catalunya, que és la Farga és molt important a Catalunya, fèiem un ferro extraordinari a Catalunya. I recordo que una vegada ja hi havia la Generalitat i hi havia la Generalitat al Palau Mar, que ens van reunir allà i que el conseller, no me'n recordo qui era en aquell moment, ens va fer un discurs dient que ves que ens no fèiem història de la indústria. I llavors ens dic, bueno, hi havia el Pere Molera, que és catedràtic de siderúrgia, em penso, no sé exactament, de tècnica d'això, allà, i ens vam protestar perquè vam dir, escolta'm, acabem de fer un llibre de la Farga que és una història d'una cosa industrial a Catalunya, no ens diguis que no ens dediquem a coses d'industrials o que no fem història, perquè que no fem coses d'indústria, que només fem història d'història. I vam començar amb aquesta col·lecció. I van sortir llegendes dels castells catalans, com va fer el Pere Català, que no sé si hem arribat a les 6 o 7 edicions. I em fa gràcia perquè de vegades deia, doncs mira, la gent pot regalar això que està molt bé de preu i tot. I em deia, el Fàbregas de la llar del llibre. Home, és que saps què? Això de vegades hi ha gent que ho considera un detall i no un regal prou important. Llavors, en fi, jo la vaig idear perquè la gent que es queixava que no es podia gastar 5.000 pessetes per fer un regal poguessin amb 2.000 pessetes fer una cosa doncs prou il·lustrada i prou atraient.
Veig que vostè ja tenia visió comercial, eh? Sempre allò, a la demanda del client també, no?
S'ha de tenir perquè si no, no faríem 50 anys.
Doncs moltíssimes felicitats. Gràcies. Espero que tinguin endavant molts projectes, de veritat.
Sí, home, els projectes ara té el meu fill, el meu fill, perquè ara és ell el que el porta, ell és historiador i...
Més... No podia ser d'una altra manera, tampoc, clar... A veure, no? Dos i dos són quatre.
I doncs, la meva jove també intervé, i la meva filla ara no, perquè està malalta, però ha treballat molt profundament, i en fi, doncs, ens ho han fet sempre en família, perquè és una cosa que es necessita vocació, i quan convé no es pot mirar a quina hora es plega, o si allò trigaràs una setmana més o 15 dies més a poder-ho solucionar.
Endavant, per molts anys.
Gràcies, molt agraïda.
Para la libertad sangro lucho per vivo. Para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo.
És castellà, això.
Serrat, nen, Serrat, el noi del poble sec. I a més, cantant a Miguel Hernández, poeta. A veure, alguna rèplica?
Doncs mira, la rèplica és que et poden donar ben bé pels...
Ei, què passa? Però què heu vist? Com està tot això? No em digueu que ho estàs discutint tot el dia una altra vegada. Va, home, va, que no havíem quedat que això ja era història.
A veure, Núria... Una cosa és no barallar-nos i l'altra mantenir una batalla intel·lectualoide com la que estem tenint.
El noi que m'ha volgut vendre la pel·lícula que molts músics eren poetes.
Coi, és que ho són.
Què han de ser?
No, com a mínim més que tu.
Sí, és clar. Per això molts el que fan és agafar poemes i musicar-los.
Prou! Per favor, prou, home, ja n'hi ha prou.
Som artesans a la baralla, Núria. Mira.
Sí, però molt bon rotllo, eh?
Sí, esclar, les velles tradicions no canvien, oi?
Mira, la poesia, i matarem aquí el tema, és l'última de les arts pobres. Un art que es pot practicar només amb un paper i un llapis i que no genera beneficis. La qual cosa, si se sap llegir d'una manera positiva, la fa més lliure i més independent. Pere IV, o Joan Oliver... pels lletrats, per si no sabies qui era.
Va, voldràs dir els lletrats.
Favor, va, sisplau. No us baralleu, no crideu, m'esteu atabalant. I avui estic una mica fluixa.
Què et passa, Núria? Què tens? Que no et van bé les coses?
No és això.
Hem fet alguna cosa malament?
No, que tinc ganes...
Doncs haver-ho dit abans, això t'ho solucionem fàcilment.
Que no, que tinc ganes...
Ganes de què?
Coi, de tornar a casa.
Núria.
Digues.
I tu em preguntes què és poesia? Poesia ets tu.
Seràs imbècil.
Gràcies.
Maria Carme Dalmau té 78 anys i és la fundadora de l'editorial Dalmau Editors. La Núria Ferrer va començar a gravar la fusta del seu camarot fent un compte enrere pels dies que faltaven per tornar a veure els seus. L'Albert Vilà va escriure un poema dedicat a la tripulació del Masembria. Encara és hora que els seus companys en tinguin coneixement. En Quim Bonet es va passar la resta del viatge buscant cançons inspirades en la literatura per refregar-les per la cara de l'Albert. De gran vol ser poeta i pallasso i mariner i explorador. Mentrestant, la Mariví Pérez continua ajuntant les peces del trencaclosques. El següent destí els espera.